Bon dia i benvinguts al programa El Planeta, un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar, informar i donar petits consells sobre aquelles coses que afecten la nostra salut i la del nostre planeta.
Avui volem parlar de la carn. És bo consumir carn en excés? És important saber com es cria la carn que consumim? Com afecta al nostre planeta la cria d'animals a nivell industrial?
A quasi bé tothom li agrada menjar-se un bon bistec, una botifarra o un xai a la brasa.
La majoria de la gent menja carn en algun àpat del dia i això ho demostra que l'estat espanyol és el tercer consumidor de carn al món, amb 108 quilos per persona comptant els ossos.
En època de mancança, com pot ser la postguerra, el consum de carn diària simbolitzava benestar. No tothom podia menjar carn.
Si als anys 60, per aconseguir un pollastre, s'havia de treballar 2 hores i 30 minuts, avui només cal treballar 13 minuts per aconseguir un quilo de pollastre. Mai a la història la carn ha sigut tan barata, tenint en compte el nivell adquisitiu fins al moment.
A nivell mundial, mengem uns 50.000 milions d'animals a l'any i la seva producció requereix una quarta part de la superfície dels continents. I cal tenir en compte que el 18% de les emissions de CO2 provenen de la cria d'animals.
A partir dels anys 60, les quadres es van transformar en fàbriques, els camps en llacs de purins i fems, les aigües i pous es van contaminar amb nitrats i els animals es van convertir en acumuladors de proteïnes i antibiòtics.
Per la producció d'un quilo de carn, consumeixen 15.000 litres d'aigua. Aquesta aigua torna en forma de purins i fems als aqüífers.
I per a la producció de pinso es desforesten les selves tropicals i es planta soja i blat de moro transgènic.
El preu tan baix dels productes càrnics també té com a conseqüència el sobrepès de les persones, ja que al ser més assequible se'n menja molt més.
El nombre de persones amb sobrepès al món són 1.000 milions i ja ha sobrepassat el nombre de persones que pateixen desnutrició, 800 milions.
Fins als anys 60, els pagesos encara practicaven en forma de cria, orientada a l'espècie i respectant les seves necessitats. Però ara, als anys 70, amb el model agroindustrial i la concentració de poder del mercat des dels Estats Units, va canviar moltes coses.
Els productors de pinsos i els productors càrnics es van unir en grans empreses càrniques. Així, doncs, els petits productors varen haver de plegar les seves explotacions.
A Alemanya, per exemple, avui hi ha uns 62.000 productors de porcs i l'any 1999 n'hi havien 120.000.
Amb les noves cadenes de supermercats, en el negoci de la carn fresca s'ha format un conglomerat de productors i distribuïdors que dominen el mercat i dicten els preus.
Però, a part de les conseqüències descrites, hi ha també l'aspecte de la qualitat de la carn que mengem. Un pollastre guanya en 4 setmanes 30 vegades el seu pes, de 50 grams a 1,5 kg. Es crien en gàbies, on a cada pollastre li correspon una superfície de mig full d'in A4. Un porc de 90 quilos li correspon una superfície d'un metre per 65 centímetres.
Degut a aquesta densitat, es desenvolupen moltes més malalties, el qual requereix l'ús massiu d'antibiòtics.
A Alemanya es gasten 760 tones a l'any d'antibiòtics per als animals, més del doble del que consumeix la població.
Però els consumidors només ens escandalitzem quan les vaques es tornen boges o els pollastres transmeten virus als humans.
A l'hora de menjar carn, també hauríem d'aplicar el lema menys és més, o sigui, millor poca carn, però de qualitat i garantida, que no pas carn a dojo, però d'una qualitat dubtosa, i amb valors nutricionals també dubtosos. Hi ha alguna alternativa davant de tot això? Doncs sí, la carn d'animal criat ecològicament. I com? D'això ens en parlarà en Carles Mencos, productor de vedells ecològic de Taradell. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, com a persona que et dediques a la cria de vedells ecològics. Ens podries explicar una mica quina és la diferència que hi ha entre criar vedells ecològicament o fer una cria més industrialitzada o més convencional?
Bueno, n'hi ha diverses diferències. Per exemple, la primera és que els vedells ecològics, l'espai que han de disposar és molt més gran que el convencional, vull dir, no estan mai apilotonats. També, si passen més de 3 mesos tancats, han de tenir pati exterior, això en quant a dimensions del post on estan, eh? Llavors, en quant a l'alimentació, normalment un vedell convencional menjarà pinso i palla. El pinso està fet a diferents cereals, més correctors, cendres i altres coses per compensar-lo. I el vedell ecològic menjarà bàsicament farratge, ecològic, posat, clar, i un pinso reaccionat que només està composat de cereals, també ecològics, clar, i algun mineral que pugui fer-li falta per el correcte creixement. Molt reaccionat. Diríem que passa el convencional menjarà uns 10-12 quilos diaris enrasat i l'ecològic menjarà 2 quilos de pinso, o sigui que bàsicament menja farratge tot ecològic.
I el farratge en aquest cas us el feu vosaltres o...?
Sí, nosaltres, en el cas nostre, ens fem el 100% del farratge i aproximadament entre el 40% i el 50% del pinso, de la composició del pinso, eh? Una bona part del cereal.
I en cas de que agafin malalties, les vedelles, quins tractaments teniu, sí, alternatius als antibiòtics?
Sí. Normalment, a veure, n'hi ha diverses coses. La primera, no podem fer tractaments amb antibiòtic. La normativa autoritza un tractament durant la vida de l'animal, però com a individual no es pot fer tractaments de conjunt, només les vacunes obligatòries. I la meva experiència és que, com que l'animal està en unes condicions més naturals, és a dir, té molt espai, té molt obert, no pateix problemes d'estrès, etcètera, etcètera, jo personalment, als 10 anys que fa que m'hi dedico, no he tingut mai un vedell malalt.
He
tingut
dir...
algun problema amb alguna vaca, derivat sobretot de problemes de parts, però problemes de malalties, en el temps que fa que tinc bestiar vacú, he tingut una vaca amb un problema de malaltia clàssica i cap vedell. En tot cas, si tingués una problemàtica sanitària, es pot tractar amb homeopatia.
Ah, així també els vedells es poden tractar amb homeopatia?
Tot el bestiar ecològic es pot tractar amb homeopatia. N'hi ha poca experiència aquí, però es comença a desenvolupar perquè, clar, possibilitats... D'entrada s'ha de tenir en compte que l'animal criat ecològicament, com que té menys factors d'estrès i de risc, sol tenir menys malalties, o sigui que hi ha menys necessitat.
Clar.
I després, l'homeopatia és una sortida que pot ser força efectiva, sí, encara que falta experiència en aquest camp.
Clar, perquè en aquest cas, qui us orienten? Els mateixos veterinaris? Hi ha veterinaris
que... No, el
que...
veterinari convencional normalment no sap aquest camp, no té coneixement. Has d'anar amb veterinaris que ja toquen ells també el tema ecològic. Aquí a Catalunya n'hi ha algun, no n'hi ha gaires, però n'hi ha algun. I cap a les Castelles, pues, n'hi ha més.
I, per exemple, en la carn, quines diferències es poden notar més de la carn criada a nivell convencional o l'ecològica?
Bé, tens les que no es veuen, és a dir, l'animal no porta amb ell cap residu producte de l'alimentació ni cap residu d'antibiòtic per medicació. Això és un benefici real, hem de pensar en tots els problemes de resistències als antibiòtics, etc., que avui veiem en els humans, que són derivats en gran mesura dels excessos de medicació en el bestiar convencional. Després, l'animal ecològic, per norma general, triga entre un 40-50% i el doble de temps a fer-se que el convencional, el qual fa que l'animal... sense que això menoscabi la qualitat en quant al ser tendre, eh? I en canvi té més gust, és molt més gustós.
I el tema que interessa a tothom, el preu, com... Com està en
Depèn
comparació?
dels animals, eh? Depèn dels animals. La meva experiència amb boví és que jo puc anar a un preu, diguem-ne, competitiu amb el convencional sempre, sempre que faci una comercialització directa, eh? Si faig una comercialització directa, és a dir, de productor a client final, jo puc anar a un preu competitiu amb el vedell convencional i guanyar-me la vida d'una forma correcta. En algunes coses, per exemple, productes d'horta o inclús derivats del cereal, etc., en què les pèrdues de rendiment són més grans, hi ha un augment del preu, el que tampoc té que ser molt important. Una mica més sí, perquè el rendiment de collita és algo més baix, eh? Però no té per què ser molt important.
I com es comercialitza la vedella ecològica?
Aquí a Catalunya, la majoria ho comercialitzen de forma directa, és a dir, al consumidor final, o via carnisser, sense passar per majoristes ni escorxadors que comprin el bestiar per comercialitzar-lo ells després. Comença a obrir-se un mercat amb cadenes de distribució que veuen que aquest és un mercat en futur, però aquest és una discussió que no està resolta en aquests moments sobre el model de comercialització i de distribució, perquè, evidentment, el que no és acceptable pel productor ecològic és, des del meu punt de vista, evidentment, és anar que els marges nostres es quedin en mans de les grans distribuïdores. Vull dir, perquè això ha arruïnat a la pagesia, tant la convencional com a tota, i vull dir, ara que estem posant en marxa aquest tema ecològic aquí a Catalunya i a Espanya en general, hem de mirar d'aprofitar per recuperar una mica el control de la comercialització dels nostres productes.
I per què has fet aquest canvi de criar les vedelles convencionalment a ecològic?
Bueno, bàsicament és tema de filosofia de vida, no és solament dir un dia, bueno, doncs ara farem ecològic, sinó que va lligat amb tot de temes com, per exemple, el fet aquest que hem parlat abans de l'obvietat dels residus que queden en l'alimentació convencional, via antibiòtics o transgènics, etc., algo amb el que ja, bueno, per nosaltres no era acceptable. També hi ha una motivació econòmica, és veritat, però no tant en el punt de vista de que amb això hi guanyarem molt menys, sinó de que explotacions petites i mitjanes petites, com seria el cas de la nostra, en un país en el que les ampliacions que està donat a la llei del més fort, doncs no tenen possibilitats de futur. En canvi, com que amb l'ecològic va associat tota la feina de comercialització directa, que és possible, que és bastant el que en aquests moments està demandant el consumidor, doncs això ens donava una opció, diguem-ne, de millor perspectiva de futur, i no és de despreciar el contacte directe amb el consumidor final. És a dir, jo no venc paquets a no sé qui, sinó que tots els meus clients, tant de vedell com de verdura, que també en fem, són senyors amb nom i cognoms que em coneixen i que saben el que faig, que parlen amb mi, del que fem a casa, de que els problemes que tenim, de com solucionem les coses, de com les afrontem, etc. Hi ha un contacte molt més directe que també és un gran atractiu.
I ja per acabar, què ens aconsellaries als oients al moment de comprar carn?
Mira, el més important és algo que no es troba, és que estigués correctament etiquetada. Tu pots comprar carn convencional, però hauries de saber el que ha menjat aquell animal. Això no s'etiqueta correctament, però s'hauria d'exigir. I anar-se cap a la compra, en el cas de carns, d'animals que han estat criats més correctament, per lo que el tracte que se'ls dona, jo crec que és fonamental. El consumidor per mi, ha d'anar agafant consciència de que ell té que exigir que els temes de benestar animal, és a dir, el tractar correctament els animals, els que tinguin espai, que no se'ls pelotoni, que no se'ls faci vacunacions o tractaments massius contínuament perquè és la manera de no tenir problemes, sinó que es faci una cosa més individualitzada, etc. Això és important. És una feina que s'ha de fer, almenys nosaltres hem trobat que podem fer client per client, no? Convèncer la gent de com fem les coses, com criem els animals, si venen aquí a casa els poden veure que estan espaiosos, que estan ben cuidats, que és una altra cosa. El client ha de demanar això, que els animals siguin tractats correctament.
Molt bé, doncs moltes gràcies,
moltes
Carles,
gràcies
per la teva informació i esperem doncs, que tota aquesta informació hagi servit als nostres oients per ser com a més conscients, no?, del que representa.
Sobretot el consumidor ha de ser conscient del que compra.
I tant.
Doncs, Dolors, moltes gràcies a vosaltres per haver-me trucat.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, Carles.
Doncs fins aquí l'Espai al Planeta. Aquest és el darrer programa de la temporada i ara us deixem amb l'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon estiu.
Adéu.